Si cada tradició literària forta té un estadi inaugural, el de la narrativa nòrdica i fins i tot europea l'hauríem d'anar a buscar als segles XIII i XIV en llengua norrena. Quina sort poder llegir per primera vegada en català una saga islandesa. Quina felicitat la de conèixer en Kormakur i tot el que encarna com a model alternatiu d'heroïcitat. Avui a Ciutat Maragda rebem la investigadora Inés García López, que ha traduït del norré la saga de Kormakur a l'editorial Adesiara, una història on l'èpica amorosa i bèl·lica s'expressa de manera enormement humana i combinant formalment la prosa, els poemes escàldics i un repertori de metàfores gairebé enciclopèdic. Parlem, doncs, de sagues islandeses i, singularment, de Kormakur, amb la Inés García López, amb en Borja Bagunyà i amb l'Olf Beltrán, que també en recordarà els elogis i els poemes homenatge del gran amant de les sagues que va ser Jorge Luis Borges. Avui, per tant, des del nord, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Som-hi, que ja estem ambientats. Obrim saludant la Inés García López. Què tal? Benvinguda, ben tornada al programa.
Hola, hola.
Com anem? Borja Bagunyà.
Hola.
I Adolf Beltrán.
Hola, com anem?
Avui per celebrar amb aquesta música que nordeja també la primera traducció al català d'una saga islandesa, la saga de Kormakur, Adesiara. Avui farem un curs accelerat també de pronúncia i de fonètica islandesa, Inés, perquè no serà pas fàcil, eh? Una sèrie de personatges amb tot de consonants juntes, sense cap pausa intervocàlica. En tot cas, sí que podem començar, i ara que és convenient fer-ho, posar una mica de context i de pròleg per situar, qui no les conegui, les sagues, que és aquest gran gènere literari nòrdic, no?, que té el, o que va conèixer el zènit als anys, als segles 13-14, més o menys, no?
Mm-hmm, 13, 14,
i això mateix, escrits originalment en norré. De fet, ho veureu en el llibre des d'ara, com és costum, a l'esquerra l'original, en aquest cas el norré, i a la dreta el català de la Inés, no?, que és aquesta llengua germànica medieval, de la qual imagino que en deriven unes quantes, no?
Sí, totes les llengües escandinaves modernes deriven del norré. Sí, sí. O sigui, que era el que es parlava no només a Islàndia, sinó també a Noruega, a Suècia, era com la llengua, no?, que compartien les terres del nord, sí.
Aquest és el norré, que si el mireu en detall veureu això, les consonants així impronunciables per nosaltres, romànics, que tenim aquesta dificultat. En tot cas, dins d'aquestes sagues, per continuar el context, hi ha les sagues, que és diferent una saga d'Islàndia i una saga dels islandesos, i la saga que tu has triat per traduir per primera vegada al català, aquesta saga de Kormakur, després entrarem, en fi, a presentar el personatge, en tot cas, té aquest component històric, no?, de la saga dels islandesos, que imagino que era una tria, no, quan tu, gran expert en Islàndia, en la cultura islandesa i en les sagues, per descomptat, vas decidir aquesta saga i no una altra per portar-la a la nostra llengua?
Sí, hi ha com unes... tenim com unes 140 sagues, crec que 139, i les més nombroses són justament les que es coneixen com Islendingasögur, que són les sagues dels islandesos, que parlen de personatges... són com, podríem dir, les sagues més històriques, o sigui, que parlen de personatges que probablement van viure, no?, en aquest cas el Kormakur, potser durant el segle X, no?, 9-10. Gairebé tots els personatges de les sagues dels islandesos van viure aquesta època. Una de les més famoses de les sagues dels islandesos és la Egil Saga, no?, l'Egil Skallagrimsson, i van viure durant aquesta època. Llavors, clar, la saga el que fa és escriure, no?, sobre aquestes històries d'aquests personatges heroics, també parlant de les seves famílies i clar, hi ha 5 segles de diferència, no? Perquè si és del segle X, sí, i escriu el segle, no? Com a mínim hi ha 3 segles o 4 de diferència entre què va viure aquell personatge i quan es relata, quan es posa per escrit a partir del segle XII, que ja és en ple cristianisme, no? O sigui, ha d'arribar tota la cultura de l'escriptura a Islàndia a partir del segle XI per poder tenir tots els sabers de com fer un manuscrit, com escriure, no? Ells també comencen a fer les gramàtiques, no? Fan, crec que una de les primeres gramàtiques comparatives en llengua, no?, norrena, per adaptar tot l'alfabet llatí a l'islandès i poder començar, o sigui, ja tenien tots els artilugis per poder començar a escriure.
realment pels neòfits en la cultura literària islandesa és fascinant cadascuna de les descobertes i els troballes que vas fent, no únicament en la saga de Kormakur, hem après que hi ha una U invisible aquí entre la K i la R, sinó fins i tot això que deies, els manuscrits, l'apartat, hi ha una dimensió física que té a veure amb els manuscrits, amb la conservació, amb els vedells,
sí,
no,
sí,
que t'ho expliques?
Sí, perquè ja era molt car fer manuscrits, per això és sorprenent aquesta xifra de 139 manuscrits. En aquella època, jo crec que a Islàndia és cert que la cultura, no?, o el norrès parlava en tota aquesta zona, no?, que ara és Noruega i Suècia, però on es van posar a treballar i a escriure va ser a Islàndia, no? O sigui que el seu període d'esplendor va ser allà. I era molt costós fer un manuscrit, realment, no? Aquí surt el Flateyjar Bók, no?, que és un manuscrit que té 225 pàgines, va necessitar de 113 vedells per poder, no?, fer el... Clar, per poder construir-ho, forjar-ho, no?
Aquesta traducció de quants vedells necessites per tal manuscrit m'ha semblat al·lucinant. Que és un criteri o és un paradigma, diguem-ne, que no acostuma a córrer.
Sí, no, estem avançats. No?
Els nostres són els arbres, no?
Per un manuscrit, sí.
Sí, imagineu-vos, no? Clar, al marge de les convencions que imagino de gènere, no?, perquè un pot pensar en tradicions èpiques de diferents cultures i llengües, hi ha coses que s'hi assimilen, certament, no? La qüestió de, pel que fa al contingut, doncs, de les lluites, de les malediccions, dels amors, dels desamors, les venjances, no? O sigui, aquí sí que hi ha temàticament, o la tematologia, elements en comú, imagino. Després, una de les diferències importants té a veure, que també és fascinant, amb la forma, no?, i amb aquesta combinació de prosa i de poesia escàldica, que és una de les grans troballes també pels lectors que no hi estàvem acostumats, no?
Sí, és aquesta combinació. Sí, jo crec que és un gènere que combina, no totes les sagues, hi ha sagues que només són prosa, però moltes d'elles tenen, no?, quan ells parlen o quan intervenen a les sagues, parlen en vers, per dir-ho d'alguna manera, no? Llavors sí que hi ha tots aquests poemes molt complexos, hi ha de diferents mètriques en les diferents sagues. En aquestes són poemes escàldics, la majoria, no? I sí, són la manera, podríem dir, que tenien de parlar, per dir-ho
així. Sí, no, és que una de les coses xules, quan tu vas seguint el personatge de Kormakur, sobretot, no?, és que compon i pensa simultàniament, i pensa en vers, efectivament, i com, tal com s'expressa en el text, i diu una visa, o, no?
Sí,
i una visa és, vaja, no sé si un poema o una composició, i allà, pom, en vers tens tota la... i una perfecció, i després entrem també amb la categoria alegòrica o metafòrica perifràstica, que també és una meravella, no? Per tant, és això, suposo que en tradicions èpiques d'altres contrades és més fàcil trobar-hi els continguts. Quina diries, per tant, que és l'especificitat d'una saga en aquest sentit, no? No sé si la combinació aquesta és prototípica del material que van treballar allà.
Sí, clar, aquí hi ha diferents teories. Hi ha, per exemple, en el cas específic de Kormakur, una de les teories és que probablement hi hagués un compendi de poemes sense prosa, no?, que va existir en algun lloc que no s'ha conservat, o que potser era de tradició oral, no?, que aquests poemes es coneixien i la saga el que va fer va ser, doncs, la prosa va fer de, no?, l'escenari de tots aquests poemes, va explicar una història que anava ficant tots aquests poemes. O sigui, és una de les teories. De fet, hi ha en algun moment que jo faig comentaris en el peu, perquè un pot veure com cicles de poemes, no?, que potser allò era l'oisa visur, vol dir, no, visa vol dir estrofa, no?, llavors sí, són com estrofes soltes, no?, és el terme que s'utilitza per parlar d'aquestes estrofes. Clar, llavors és possible que d'aquests cicles, no?, que són 5-6 estrofes, allò fos un poema que s'ha trencat i s'ha, no?, explicat a la prosa què estava passant allà, no? Llavors és interessant, perquè potser era un poemari antic del Kormakur que s'ha transformat en una història, i això pot passar amb altres sagues. Hi ha d'altres sagues que sembla que l'escriptor de la prosa està component també aquestes estrofes, i això se sap per l'estadi de la llengua en el que estan escrites, no? I aquí el que es veuen són molts arcaïsmes, hi ha versos que falten, o sigui que potser segurament els poemes són més antics que la prosa, no? O sigui, clar, hi ha com diferents capes de producció, podríem dir, no?
Fascinant, eh? Tant l'aparell textual com el paratextual, com la recerca, la historiografia, l'arqueologia que hi ha al darrere d'això de les sagues.
Sí, la sensació de, ara que deies, aquesta qüestió de l'antiguitat de la llengua, no?, de la fase de la llengua en què està escrit cada fragment. Clar, aquí nosaltres, i en l'edició, crec que s'hi apunten coses, que ho expliques molt bé, I però que com a lector se'ns escapa, no? aquesta percepció tan clara que tu sí que deus tenir, de, o que treballant amb el manuscrit original devies tenir, de dir, ostres, això, no? Veig tot, es perceben totes aquestes estrats de temps en un mateix text, no? I ara que deies això, em feies pensar també en aquest naixement de la novel·la, en el sentit de aquell relat que et permetia, almenys a Occident, penso en tota la tradició dels contes de Canterbury en endavant, que al final acaben, o el Quixot mateix, que encara s'hi veu aquest dispositiu, que és, tenim com petits fragments, històries, que vés a saber d'on venien, si se les inventa l'autor, si eren material que corria, i la novel·la comença a néixer quan algú inventa aquest relat que li permet incloure'ls, no? És a dir, que ja no és un recull d'històries, de contes, sinó que es crea una mena de metahistòria dins de la qual, doncs, ara us explicaré no sé què, i ara us explicaré no sé quantos, i veus la diferència entre el relat, diguem-ne, Marc, que lliga tots aquests contes, tots aquests relats, i cadascun d'aquests relats que venen, bueno, una mica de diverses tradicions. I em preguntava si, bueno, una mica amb això que comentaves, no? Si part de la idea de que aquí neix, no? com deia Borges, crec que era, i tota aquesta colla, que aquí neix una tradició novel·lesca, si tenia a veure justament amb això, en relació a això que deies ara del poemari, o si és aquesta saga, o si se'n pot dir de totes les sagues, això.
Sí, sí, és cert, en Borges, no? Això ho dic al pròleg, com Milan Kundera, no? Que Borges m'agrada molt, no? Perquè diu aquest descobriment és tan secret per la resta del món com el descobriment d'Amèrica, que també va fer els vikings, no? I Milan Kundera també diu que és el primer tresor de la prosa europea, no? Que va néixer a Islàndia, o sigui que és cert que aquesta qüestió del narrar, no? D'explicar... no, d'aquesta intenció de voler explicar què són aquests poemes, on es produeixen, potser va ser el fil, no?, del qual va tirar la novel·la també, no? I és interessant, i una altra perspectiva des de la qual podem mirar, i de fet això en els poemes èrics del segle X hi ha com uns comentaris en prosa abans dels poemes, o sigui, que pot ser fins i tot com es podria mirar com una lectura dramàtica, no?, en la que un explica allò, no?, aquest personatge va néixer aquí i va dir aquest poema, no? O sigui que fins i tot es podria veure com una obra de teatre, no? Sí, sí.
Per al·lusions, Jorge Luis, què tens a dir sobre això? És un dels lectors més lúcids, certament, de totes aquestes sagues, no? No únicament la saga, la literatura rúnica, vaja, una...
Ara he recordat, David, i Borja, tu també recordaràs, oi, que vam fer el personatge de Borges en una d'aquestes edicions carnavalesques del Maragda. Sí, sí, m'he agafat aquesta referència de Borges, que apareix a la introducció de la Inés de Bon Començament. Em sonava amb una certa vaguetat d'aquesta relació entre Borges i Islàndia, Borges i la literatura islandesa, especialment les sagues, i realment quan tu mires amb una mica més d'atenció i tu mires amb lupa, et trobes que la relació entre la literatura islandesa i Borges és una cosa que pràcticament va, ara exagero, faig una hipèrbola, del bressol a la tomba. En el cas de la tomba sí que és literal, i si voleu després en parlem, no? Però en el seu cas, quan tenia 10 anys, es veu que el pare li va regalar una saga, la Volsunga Saga, no sé si ho pronuncio bé, i amb una traducció anglesa, es veu que era un totxo, no sé, de 500 pàgines, que pesava com un mort, i t'has d'imaginar el nen Borges, amb 10 anys, naturalment encara s'hi veia, i en aquella finca que tenia a Palermo, el barri de Palermo, doncs anar llegint i anar fent una cosa que duraria sempre al llarg de la seva vida, aquesta mena d'identificació entre la gent més aviat perillosa, no?, els homes cruels del barri, regits per un sentit de l'honor molt ancestral i que els portava a vessar sang amb certa facilitat, i els guerrers islandesos, no?, que també es regien per honor, que també era gent molt dura, que estaven disposades a matar i a morir amb certa facilitat. I això t'ho vas trobant també, per exemple, faré una relació una mica sintètica, perquè si no, no acabaríem, o si voleu ho podem fragmentar, no? A Evaristo Carriego, que és un relat del 1930, ja hi ha també aquesta connexió entre els vells guerrers islandesos i aquells homes violents del barri de Palermo. Després, una cosa que també és molt interessant, que tu segur que coneixes també, Inés, que és aquest estudi de l'any 33 sobre l'Skeningar, que tu també estudies en la teva introducció, no? I Borges també fa aquesta relació entre, per exemple, no?, algunes de les més aconseguides, la tempesta d'espases, per referir-se a la guerra o a la batalla, i els aliments de corps, per referir-se als cadàvers. I diu una cosa que suposo que tu com a especialista, m'agradaria també saber-ne l'opinió, no? Diu, reducir cada kenning a una palabra no es despejar incógnitas, es anular el poema.
Ja.
No, que no sé com, no sí, sé com sí. ho veus tu, no?
Jo això ho entenc, però clar, com tradueixes aquests compostos? És
que clar, expliquem qui no hagi encara llegit la saga de Cormacur o cap altre, o vaja, o la introducció meravellosa i lluminosa de la Inés, que efectivament les Kenninger en plural, no? Fins i tot més enllà d'una metàfora o d'al·legoria són frases senceres gairebé, no?
Sí,
és a dir, que recullen una imatgeria, no? Per explicar una cosa una mica diferent, i que certament en alguns casos són d'un lirisme extrem, no? N'he recollit jo també unes quantes, per exemple, per dir dona, no? Les Kenninger per dir dona no s'acaben mai, constantment. El pi resplendent de riqueses, la vall del collaret, la cif a cavall, el puntal de la plana del camí del vaixell, així podríem continuar, no? Constantment. Per tant, té una... Efectivament, com diu Borges, reduir-ho, però clar, traduir-ho, això, no sé si forma part de les, en fi, de les parts de la traducció que et van costar més o que vas haver de lluitar més per trobar un equivalent que et funcionés.
Sí, clar, com fer un equivalent que funcioni, perquè de vegades és un compost o un compost acompanyat d'un adjectiu, o són molt més breus, i això es veu quan, i gràcies a, també a Desi Ara, no?, per la publicació, sí, de la, no?, bilingüe, perquè es veu la longitud del vers, sí, en norrè i la longitud del vers, no?, en català, justament perquè s'han de fer tots aquests complements de nom per poder explicar, no?, quin ha sigut, no?, la Kenin en aquest cas. I sí, ha sigut complicat també perquè és prendre una decisió també. Jo crec que aquí el poeta, no?, l'escald, el Cormacur, no vol dir dona, o sigui, no? I justament d'aquí neix tot una creació de metàfores, i jo crec que s'ha de respectar. Hi ha altres autors que han traduït sagues al castellà també que potser posen dona i ja està, perquè s'entengui el poema, però clar, trenco una, és el que diu Borges una mica, no?, que hem de traduir aquesta Kenning, encara que sigui en dues paraules, perquè justament aquest és el joc de dona. Hi ha moltíssims Kenninger, no?, justament per això, no? O sigui que hi ha tot un llistat també per Garré, o sigui que també vas entrant en un, crec que vas entrant en un imaginari, no?, de també que era una dona per ells, no?
Sí, sí,
o sigui, que, com, quina és la imatge que ells tenien de dona, això és molt bonic, o quina és la imatge que tenien de Garré, no? I crec que veure aquestes paraules que ells han utilitzat, no?, per la saga, crec que potser és una bona aproximació per raptar, no?, aquesta tradició romàntica que potser té un cert imaginari dels vikings, no?, que jo crec que més o menys tothom el coneix. Jo crec que una saga t'aproxima a veure potser un altre, no?, un altre tipus de dona, un altre tipus de guerrer, no?, perquè tenim un heroi que no sap gaire bé fer les coses, o sigui, ja, sí, no? Sí, té molts problemes, hi ha alguna cosa al codi que se li escapa, no?, i això és interessant, no?
Sí, jo això t'ho volia preguntar també, perquè en alguna altra ocasió crec que ho hem comentat, però com una de les coses que em fascina i que crec que és tan important de que Desi Ara i que tu hagueu iniciat, no?, aquesta incorporació al català de les sagues, que les puguem llegir, no és només per aquesta fascinació, diguem-ho, literària, no?, o bibliòfila fins i tot, sinó perquè allà s'hi descobreix o s'hi topa amb una manera molt diferent de comprendre, doncs, justament això, no?, d'imaginar el que és un heroi o una heroïcitat. I jo et volia preguntar una miqueta això, quines diferències tu, que coneixes tot aquest món de les sagues, veus entre aquestes idees de l'heroi, per dir-ho així, cavalleresc, o de l'heroi europeu, de l'heroi de la novel·la de cavalleries, que encara això és Soc les 12, etc., i l'heroi islandès, no?, com es construeixen o quina relació tenen, perquè aquí és això, no?, veig que l'heroïcitat es planteja d'una altra manera, potser més, sí. Bueno, no ho sé.
Sí, sí, jo crec que no sé si està en diàleg, no?, però és cert que l'heroi islandès, donada la situació política era diferent allà, fins a que no arriba Harald Hårder, no?, aquest que tothom acaba expulsant a tothom d'allà de Noruega, i ells volen explicar les històries d'aquests que són expulsats de Noruega, o sigui que en realitat l'heroi islandès és un exiliat, o sigui, no està a l'empara d'un rei, no viu a la cort, i jo crec que aquí hi ha una gran diferència amb l'heroi europeu, o sigui, no té tot un sistema polític darrere en el que ell s'inserta, no? Moltes de les sagues expliquen, comencen quan han exiliat, o per exemple també a Islàndia, no? Que han comès un crim i llavors s'ha d'anar amagant, no? I t'expliquen la història, aquest és l'heroi, mm-hmm. no? O sigui, el que ha comès un delicte, o el que ha matat algú, o el que s'ha exiliat. O sigui que jo crec que l'heroi islandès en aquest cas, o la heroïcitat en contraposició amb l'europea, crec que és molt diferent, mm-hmm. no? I recordem que a Islàndia bueno, es va formar el primer Parlament Europeu, mm-hmm. o sigui que realment hi havia tota una estructura que era molt diferent a l'europea. Jo crec que això genera un heroi diferent, no?
Parlant d'heroïcitats, no hem convocat a Hans Zimmer, sinó ni cap música així amb trompeteria i vent metall, sinó una cosa així una mica més refinada, perquè alguns d'aquests herois que presentem avui, que estem amb la Inés García López parlant de la saga de Cormacur, certament incorporen una cosa poc habitual, el vers en la lluita, no? Hi ha, per exemple, també en la batalla, la poesia escàldica en un enfrontament és capaç de comparèixer, per exemple, amb l'enfrontament amb Narfi, hi ha un moment on es diu en vers, i va tornar a dir: jo sé que aquest llardós malparit, aquest fanferró de grenyes ronyoses de famar els camps, rep el mateix tracte que una gossa, no? Que es parlin i s'insultin en vers enmig d'un enfrontament, és una cosa meravellosa, no? És l'heroi que volem a casa, i no volem herois similars a la nostra literatura, no? No, menys múscul, no? I una mica més entrenament poètic.
Bueno, hi ha les baralles de gallos, no?
Això també, sí.
És un referent. Mira, parlant de poesia, Borges en té unes quantes dedicades a Islàndia, i si voleu en podem llegir una, o almenys un fragment d'una, que es titula justament A Islàndia, i diu el següent, diu: Islàndia, te he soñado largamente desde aquella mañana en que mi padre le dio al niño que he sido y que no ha muerto una versión de la Volsunga saga que ahora está descifrando mi penumbra con la ayuda del lento diccionario. Cuando el cuerpo se cansa de su hombre, cuando el fuego declina y ya es ceniza, bien está el resignado aprendizaje de una empresa infinita. Yo he elegido el de tu lengua, ese latín del norte que abarcó las estepas y los mares de un hemisferio y resonó en Bizancio y en las márgenes vírgenes de América. Sé que no la sabré, pero me esperan los eventuales dones de la busca, no el fruto sabiamente inalcanzable. Lo mismo sentirán quienes indagan los astros o la serie de los números. Solo el amor, el ignorante amor, Islandia. Ok, ell va visitar 3 vegades i en una de les quals es va casar amb Maria Kodama, i es va casar per mediació d'un sacerdot de religió pagana, un sacerdot pagà, que els va casar en nom de, no sé tampoc si ho dic bé, Thor i Odín, no? És a dir, els déus principals de la mitologia, doncs, del lloc, no? I allò que dèiem abans també, i si voleu amb això acabo, no? La referència borgiana, no? Però la tomba de Borges al cementiri de Plein Palais de Ginebra està ple de referències que segurament a la Inés li sonaran molt més que a la resta, o almenys que a mi segur, no? Perquè d'una banda hi ha un gravat en cercle amb uns guerrers de Northúmbria sense escuts, un d'ells amb una espasa escapçada, que avancen cap a una mort segura, eh? És una batalla justament amb els vikings, i a sota una inscripció, no sé si és amb saxó antic, si és amb norrè, no ho sé, que diu que els vol encoratjar, no? An ne forte non na, una cosa així com i que no tinguessin por. Després, perquè ara surt una altra frase que m'agradarà que llegeixis, Inés, si vols, perquè al darrere de la làpida hi ha una frase d'aquesta saga que ell va llegir per primer cop amb 10 anys, la Volsunga saga, que significa una cosa com ara: ell pren l'espasa gran i la col·loca entre ells. Mira, jo no sé si és una mica un atracament, però no sé si ets capaç de...
Sí,
pots llegir-la, oi?
Han te curs verdis gram o kleger i me salveira verd. Sí.
Doncs això és el norrè antic, i que es refereix a un episodi de la història de Sigurd i Brunhild, que en altres tradicions són Siegfried i Brunhilde, que en un determinat moment jeuen en un mateix llit però separats per l'espasa que desapareixerà quan tots dos comparteixin la mateixa tomba, i aleshores sí que es podran, s'entén, estimar. Per cert, que aquesta frase és l'epígraf d'un conte del Libro de Arena d'Ulrica, que es veu que és el conte preferit de Borges, o això deia ja al final de la seva vida, i potser l'únic conte d'amor diguéssim que va arribar a escriure. I a sota una tercera inscripció que diu de Ulrica a Javier Otárola, protagonistes d'aquest conte. S'entén, o entenc jo, no sé si encertadament o equivocadament, que en aquest cas és la mà de Maria Kodama qui, diguéssim, fa constar aquest epígraf, no? De manera que les referències islandeses o de les sagues islandeses en la vida de Borges i en l'obra de Borges es troben des de primera hora fins al final, fins al text, diguéssim, que il·lustra la seva tomba, no?
I jo crec que justament aquest tros, no?, de l'espasa al mig, l'elaboració que fa Cormacur, no?, de la impossibilitat de l'amor, que surt amb diferents... la bruixeria, no?, tota l'explicació de per què aquest amor és impossible, també hi ha una elaboració justament d'aquesta impossible quan estan al llit, no sé si recordeu, no?, que hi ha com una mampara de fusta i allò fa servida, no?, com si fos l'espasa, o sigui que... I aquí es veu que també hi ha una tradició germànica, no?, que influeix en el material amb el qual es construeix, en aquest cas, la prosa, no?
Sí, sí, és interessant això que has referit, perquè també estem acostumats a vegades en determinats herois que els amors flueixin, no? I al punt d'aquest també la saga de Cormacur hi ha temàtica amorosa, però sobretot desamorosa, perquè maledicció pel mig, doncs hi ha el cas de Steingerder, com ho hem de dir això?
Steingerder.
Sí, Steingerder, aquesta U que se'ns escapa. Doncs sí, efectivament no acaba d'anar bé, i però bé, que és un impediment al capdavall també clàssic, no? És un topos. Exacte. La maledicció que impedeix la felicitat. Hi ha algun moment que també referencies semblances amb el Tristany, tot i que no hi acabes d'estar d'acord, no?
Sí, sí.
Perquè, si més no, també la infelicitat o la impossibilitat en aquest cas va per una altra via.
Sí, exacte. Sí, sí, jo crec que està elaborat de manera diferent. Crec que hi ha un punt... jo fins i tot pensava si no hi havia un punt d'humor, perquè quan llegeixes el primer cop està tan enamorat al principi, no? Sí. Només li veus els peus, no?, i els ulls, i comença a fer poemes, 7-8 poemes, no? I de cop i volta...
Aquest moment, perdona, aquest moment de no puc parar de poemar, no? De divises, però com a descripció de l'impacte amorós, a mi em sembla absolutament meravellós, perquè, perdona que t'interrompo un segon, però aquest moment de hi ha aquesta visió, i llavors comença a sortir paraula, i paraula poètica, vaig pensar, al marge dels poemes en si, digués exactament això, no? O et quedes en silenci absolut, o no pares de divises, no ens passa habitualment, però em semblava una traducció d'aquest enamorament absolutament meravellosa.
No, i després, quan estan a punt de casar-se, no?, ell no decideix no anar-hi, perquè s'havia refredat, no?, la cosa, o sigui, no?, hi ha una parla com de que, no?, la relació ja, no li interessava més. Punt, i passa a un altre personatge. O sigui, que ja com pensava, no?, en relació de proporció d'història, no?, al principi tots els poemes, i l'acaben ràpid, vull dir, no?
Sí.
Després sí que és veritat que hi ha un retorn.
Sí,
quan ella se'n va amb un altre,
ara,
no? I llavors hi ha un retorn.
No pot ser, era jo.
Sí.
No, exacte, efectivament forma part de... del personatge també, que te l'estimes al principi, perquè un dels primers dilemes, em deia Cormacur, és si aplegar ovelles o escorxar una balena, no? Que no és tampoc és un dilema que estiguem habituats a...
Són dilemes islandosos, un canvi de paisatge radical.
Sí. O també la morsa, en fi, tota una imatgeria, no?, que per ells devia ser comuníssima, i que en canvi som com a lectors foranis té un punt d'estranyesa interessant, no? També serveix, Inés, per trencar efectivament moltes idees i molts llocs comuns a propòsit dels vikings, de també una cosa que m'ha fascinat, perquè abans també la Dolç parlava de personatges que de seguida ens sonaran també musicalment, perquè un tal Wagner va treure petroli també d'aquestes sagues, no?
Sí,
és a dir, la
tetralogia... De la Volsunga saga.
Això mateix, de la tetralogia, no?
Sí, totalment, sí, de la Volsunga saga sobretot, sí.
Sí, aquí tenim el Nibelung, doncs bé, efectivament, i les valquíries, que són també fascinants com a personatges que literalment assenyalen aquells que han de morir, no? Una cosa semblant.
Sí, sí, sí. I també la distribució dintre del text de... Hi ha una ordenació del material que es presenta en prosa i en vers. O sigui, no hi ha cap referència mitològica a la prosa, no? I en canvi, al vers, no? Hi ha un esclat de figures mitològiques, valquíries, imatges, sí. No? O sigui que realment hi ha una ordenació del, no, la clau, quan un parla en clau poètica utilitza totes, no, totes aquestes figures. De fet, hi ha un tractat, el de les Norris Turluson, que està escrit al segle XIII, sí, crec que és segle XIII també, no, per l'època de les sagues, on ell ensenya una mica com s'ha de composar, no, pels poetes, quines són les figures que s'han d'utilitzar. O sigui que hi havia també un text, no, que canònic podríem dir, que explicava com s'havien de fer aquests poemes, quines eren les figures que s'havien d'utilitzar, no? O sigui que sí, sí.
Ja estava, per tant, codificat, eh?
Estava codificat, sí, sí.
Tant en la poesia com en la prosa, que un donava més llibertat, o això, o tot els símbols, o la riquesa plàstica, fins i tot, sí, de l'Schenninger mateix, no?
Sí, sí.
Una barbaritat, de com, sí, sí, compendiar en un mot tot una... La prova és que necessites, què, tres o quatre paraules, a vegades una perífrasi sencera, per traslladar-ho, no? Que això també suposo que l'hauríem d'aprendre molt aquí, perquè és el capdavall és un treball de destil·lació literària i lingüística, no? Imagino.
Sí, i de dir que en aquest sentit el paratext que s'ha organitzat en el llibre, no? Que al final del llibre, a banda de totes les teves notes, hi ha, entre altres coses, el glossari de Kenninger. Hi ha un glossari de termes norrens, però després hi ha un glossari de Kenninger que és molt útil una mica per veure això que esteu comentant, no? També, o sigui, hi ha doncs, tots els Kenninger per batalla, per dona, amb personatges mitològics que ara comentaves, no? Que realment és dels més llargs, no? Que realment dels aquests precipitats alegòrics que tu deies a la introducció, és dels que s'hi dediquen més, o que menys hi ha més varietat. Equivalents a Valquíria n'hi ha, doncs, també, 5 o 6, no? Per espasa, per guerrer, per home, per... Llavors pensaves, ostres, al final és guerrers, homes, espases, dones, batalles, no? Com a constel·lacions, ara que se'n faria aquelles constel·lacions de termes, no? Però sí, constel·lacions, sí, principals de Kenninger. Clar, realment, amb això que ara comentaves, David, la riquesa i la complexitat d'aquests Kenninger, crec que val molt la pena, també en relació al que deia la Inés abans, no? El que deies, de mantenir-los, de no matar-los en una paraula, perquè dir batalla és una cosa, però dir tempesta d'escuts o de gel de les llances, que crec que és un que t'agrada especialment, o tempesta de destrals, o tempesta dels elms, o esclat de les fulles, foc de la Gunnur, estrèpit de les espases, pluja de llances, dius, ostres, clar, aquí el de gel de les llances, referint-se a aquesta sang que, no? que va baixant de la punta de la llança, dius, és que això no és una batalla, només, no? Té un grau de concreció i a l'hora d'un lirisme espaterrans. Aquí jo crec que una de les coses que més m'ha sorprès també dels Kenninger és justament aquesta col·lusió entre una imatge molt, molt, molt palpable, no? I alhora un lirisme gairebé abstracte, perquè que la llança es desgeli és al·lucinant com a idea, no? Està feta d'un gel, però aquest gel és de sang, però en realitat no és un gel, és, no? El cos que ha foradat, no? Semblant en aquest sentit que no només la presentació o l'acompanyament paratextual de la saga és boníssim, sinó que val molt la pena que feu quan la llegiu, que tingueu la curiositat o la paciència o la minuciositat d'anar resseguint totes les notes al peu que has posat, Inés, sobretot en les traduccions de les Visa, no? Que on s'hi manté aquesta Kenninger, però que en la nota es refereix una miqueta a una certa explicació o en el glossari de què es refereix, no?
Sí.
Perquè us hi podeu trobar, ens podem entretenir molt i crec que meravellosament en aquest llenguatge líric o abstracte quan llegiu el poema, la Visa que diu Kormakur o qui sigui, però que després val molt la pena fer una, sí, encara que sigui una segona lectura, d'anar mirant Kenninger per Kenninger i tornar-hi, no? Perquè crec que aquí és una miqueta, a banda del que dèieu ara del paisatge islandès o de certes estranyeses, crec que val molt la pena per trobar-s'hi aquí, en aquest llenguatge, és on crec que s'aprecia més aquesta diferència, aquest secret, no?
Sí.
Que mencionava Borges de la poesia escàldica.
I a més a la traducció, bueno, no sé si funcionarà, però és veritat que al principi hi ha moltes notes al peu, l'air de la llança, dona, i hi ha un moment que jo ja no faig notes, clar, perquè jo penso, ja el lector sap
ja,
que ja això
jugar,
és dona,
sí, sí,
i ja entén, l'air de la llança o Gunnur ja sap que és dona, no? I ja, segurament aquell personatge mitològic ja ha sortit, per exemple, air és una de les deesses, sí, o valquíries que surt molt, i llavors les deixo de posar, a veure si funciona, perquè jo penso que també hi ha com una mena d'entrenament en aquestes imatges i ja es detecta, ah, això deu ser batalla, això deu ser... I certament és entrar en un imaginari completament diferent, no? Jo crec que vaig posar d'exemple una visa, que és cert que gairebé totes tenen aquests precipitats alegòrics, aquesta condensació d'imatges, no?, en dues paraules, no? Però també tenen altres que potser són més properes, no?, a la nostra manera de composar, no?, com la visa 56, no?, que diu: les ones retrunyen i colpegen els rostos espadats de les platges negres de Haki. El retró de l'aigua que envolta les illes s'esllavissa per fora dels dominis del mar. No, que és més descriptiu, no? Més entenedor, no? I sí. També és això és poc comú, podríem dir, no? Però també hi és, sí.
No, i per descomptat. Però jo t'ho agraeixo ara que ho deies, i ara que sí, que funciona, aquest moment en el qual ja vas interioritzant, no?, el codi, i també és interessant perquè, no?, jo tinc tot de pòstits perquè és més fàcil anar al glossari on així hi ha un moment que flueix més bé la lectura, però certament són, com deia en Borja, no?, molt celebrables aquests epílegs, perquè et pots entretenir, doncs, això, a mirar en detall cadascuna. A mi les ales Valquíria també m'entusiasmen, eh? Que una Valquíria pugui ser suport lluminós a la banya de cervesa resplendent, no? Això és fantàstic. És a dir, la capacitat de creació, crec que fins a 84 no? poemes apareixen com és el plural de visa?
Visur,
exacte. Estem anant a aprendre també els plurals. I Kenninger, no?
Això, sí, que la Kenning i les Kenninger.
La Kenning i les Kenninger, sí. Que és plural i femení. Doncs bé, no, forma part d'aquesta troballa, no?
No, això que deies tu també, David, no? Sobre les valquíries, el que expliques sobre les valquíries, que també és molt interessant, perquè són les que trien els morts, però també les que serveixen la beguda. Ah, i a vegades quan es parla de dones com a valquíries, la referència és aquesta, no? Les servidores del beure pels homes, s'entén, no?
Sí, jo crec que un fa amb llegint poemes escàldics un curs exprés de mitologia nòrdica, perquè vas mirar, ah, clar, les valquíries, això de la banya de cervesa, és perquè justament el que comentes, no?, portaven també el beure, no? I sí, i hi ha moltes figures que t'aproximen a, ah, clar, això és aquesta deessa, és tal, aquest déu és tal, i acabes com entrant en el món mitològic també, no?
I després l'apartat lèxic, que no només per lloar la part, diguem-ne, no re, sinó que la precisió de la Inés ha fet, per exemple, com tal com ella explica, que per referir als diferents tipus i tipologies d'espases, no?, vas consultar l'Associació Catalana d'Esgrima.
Sí,
l'Esgrima Antiga. L'Esgrima Antiga, a més a més. No són espases qualsevol d'aquestes que trobes a l'espaseria de la cantonada, sinó que són més aviat de museu, no?
Sí, és a dir,
espases que tenen nom, espases que tenen...
És que això és molt important.
Caràcter, no?
Sí, sí, que tenen nom, que tenen una història i que tenen una manera de... Venen com amb un catàleg d'instruccions, no?, com l'Skofnungur, no?, que hi ha un moment que li diu com ho ha de fer, no?, li passen una... li deixen una espasa en Kormakur, que ell ho fa tot malament, i llavors, òbviament, doncs l'espasa no fa el que ha de fer. Però sí, o sigui, que hi ha com un manual d'instruccions per les espases també. Totes tenen un nom, que tenen molt a veure amb paraules que bueno, són o el blanc o el lluent, no?, per la lluentor de la fulla, no? I sí, hi havia algun arma que era una llança, però que tenia talla dalt, que no només era una llança, i llavors, bueno, totes aquestes precisions, no?, doncs van haver consultar també per la qüestió dels duels, no?, de com es feia un duel. D'aquí hi ha una tradició de duels a Europa també, i era interessant veure com es feien els duels al nord d'Europa, no?, a Islàndia, o sigui que és molt diferent de com es feien els duels aquí, no?, que havia aquests tres escuts, no?, i bueno, és tota una cosa, fins que no caia una gota de sang a terra, no?, llavors s'aturava el duel, no? O sigui que això ho explica molt bé. De fet, és l'únic testimoni que tenim molt detallat de com es feia un duel a l'edat mitjana nòrdica, que és el capítol 10, no?, que parla d'aquest terme que és el Holmganga, que és Ganga és anar, no?, anar a l'illot. I allà explica molt bé com s'havia de preparar el terreny, no?, s'havia de posar un mantell a terra, no? Hi havia aquestes estaques que s'anomenaven Tjosnur i, no? I el Hoslur, o sigui, tota la terminologia que l'hem conservat en Norré, i que s'havia de fer exactament, o sigui, és el relat més complet de com es feia un duel a l'edat mitjana nòrdica. I sembla com que ho hagin extret d'un, no? Quan parla les lleis que regeixen la Holmganga, o sigui, com que si fos un text legal, fins i tot,
sí, sí,
no?
Sí.
Sí.
I la punta de l'espasa va rebotre contra la mà d'en Cormac.
Sí, això, sí, tothom, pobre, clar, tothom, o sigui, no és heroic, no?
Sí, sí,
aquest duel no acaba de manera heroica, li fan així un
maldestre,
tall a la mà.
No? Sembla un heroi de Monty Python.
Sí, 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 exactament.
Sí, aquí també, tu mencionaves abans que Cormac sembla que no sap massa què fer, no? I que potser totes aquestes explicacions tenien a veure amb el fet d'aquell, no? Que fins i tot se suggeria que era algú que no acabava de saber certes coses, no?
Potser perquè era estranger, i això es remarca des del principi, no sé si recordeu, sí, al principi quan entra a la sala, no? I l'Stenger dur el veu, ai, que guapo que és, no? Però la serventa li diu, té els cabells negres, sí, no? Oh. I aquest rínxol al front no m'agrada, no? O sigui que, de fet, Cormacur és un nom irlandès, o sigui, no? Que tot és el nom d'un rei irlandès. Llavors, no sé si hi ha alguna cosa de que l'heroi, no? No coneix bé la cultura i no sap com utilitzar una espasa, no? I no sé, podria ser una hipòtesi.
Sí, sí. I això que deies també dels enfrontaments i de la gota de sang, no? A mi em fascina tota la imatgeria també associada, però també des de en la tradició islandesa, com hem après, i en la matèria a Bretanya. Recordeu en el conte del Graal, no? Quan Perceval arriba al castell i veu tota aquella desfilada de la llança que cau una gota de sang, no? Que després el Graal en aquell moment és una safata plena de fruites, no és encara la cristianització, va fer que després la sang també era la sang de Crist, és a dir, tota aquesta imatgeria associada, no? Que per cert també Wagner va agafar pel Parsifal, ho va reciclar tot en realitat Wagner, molt divertit. I, però és això, no? És a dir, la sang, l'espasa, tot l'element simbòlic que hi ha al voltant d'això, ritualitzadíssim, no?
Sí, 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 totalment, o sigui, i molts dels combats, és cert que l'espasa surt molt i potser el que ha passat a la història, no? És el viking amb l'espasa, però realment lluitàvem amb destral, i l'eina que més utilitzaven era la destral, o sigui, això també és cert, però l'espasa tenia tot aquest transfons mític, no? Que s'utilitzava als duels i tot això, però en realitat, i jo crec que això es veu també a la prosa, no? Quan expliquen qüestions de la vida quotidiana, les ovelles, no? La balena, es veu molt bé que bueno, la seva vida quotidiana en el sentit de la granja, no? Eren uns grangers en el fons, o sigui, sí que hi havia dos o tres duels, però el que es veu en el dia a dia és, no? que també es pot veure a la prosa, és que era bastant comú, no? Per una, no sé, una societat camperola, podríem dir, no?
Som-hi, seguim a Ciutat Maragda de Catalunya Ràdio, avui trasllats a Islàndia, malgrat que de tant en tant... Això és folk islandès, vull subratllar-ho perquè a vegades pot semblar efectivament com el nom de Cormacur irlandès o no, aquí hi ha una S. Per tant, no? I ara la Inés García López, la traductora i experta en les sagues que avui estem comentant, la saga de Cormacur des i ara, deia això, per exemple, que són poc guerrers, són batalles poc, no? Tenim un cop més el lloc comú que a vegades ens ha llegat la... com, no sé com dir-ne, la literatura més comercial, el cinema no t'ho explico, no? I en canvi aquí veus una imatge diferent que pot sorprendre, no?
Sí, sí, de fet, hi ha un moment a la saga que està construint un mur amb un martell i utilitza aquell mateix martell per, no?, donar un cop a un que venia allà a insultar-lo. O sigui, vull dir, és aquesta fluidesa entre el món quotidià i el guerrer.
I l'ultraviolència.
I l'ultraviolència, també.
Sí, sí. Parlant de món quotidià, també hi ha una... Parlant de paratextos, hi ha una imatge meravellosa d'un mas, no?
Sí.
Que tota l'estona, que ningú no pensi, perquè de tant en tant en el text van sortint referències a un mas, que és una cosa que aquí a Catalunya la tenim molt, molt codificada també d'una altra forma, i aquí veiem que, espera, si trobo la pàgina, això, el mas de l'era vikinga, no? Com estava construït aquest plànol del mas comunal, que a més està localitzat, tot això té una referència geogràfica.
Sí, sí, sí. Bueno, aquest és un dels... aquest mas és el de Stöng, que està a Islàndia, però hi era bastant gran, si no recordo. Però més o menys la forma era la mateixa, no? I, de fet, tenien aquesta llar de foc central i tots dormien a banda i banda, o sigui, no? Que parlem també de l'esfera de la intimitat, no? Que això és una cosa que es va construir més tard, o sigui... estaven tots allà, les dones normalment estaven a l'altra, sí que hi havia una ordenació com també per on deixaven el menjar, les latrines, no? I sí, sí, em va semblar també per traduir, jo crec que té també un punt d'entrar en la cultura, no? del nord, no? I clar, i trencar aquests... Nosaltres potser quan pensem en una granja estem pensant en una altra distribució diferent, no? I bé, i això per la traducció, en aquest cas sí que vaig decidir traduir les parts de la casa, no? Sala gran, cambra, no? I em semblava necessari, doncs, potser, bueno, doncs
visualitzar-ho.
Aquest dibuix i visualitzar-ho, exacte.
D'alguna forma. Ara has dit una cosa molt important que té a veure amb la cultura i amb la tradició, i em preguntava, i aprofitem-nos que avui tenim aquí la Inés, del teu coneixement d'Islàndia, si a la capital o altres llocs que tu has viscut allà, per descomptat, i has treballat també amb aquests textos i amb fent recerca, fins a quin punt tenen aquest patrimoni literari interioritzat, és a dir, no, ja no et dic que vagis als bars i la gent t'expliqui la saga de Cormacur, però no, com aquí tampoc no t'explica el costumari de Joan Amades a la cantonada, però fins a quin punt per ells és important, s'ha traduït després a la literatura que es fa actualment, tenen encara aquests referents des d'edat escolar fins més endavant.
Sí, sí que t'expliquen les sagues, els bars.
Se les saben.
Jo he tingut discussions de no, això surt a la saga de... Sí, en bars. No, això no surt en aquesta saga, surt a la saga de... Però, gent que potser són advocats, o sigui, no té res a veure, no han estudiat ni tan sols literatura, no? Perquè la llengua, en realitat, quan un aprèn islandès modern, és que no ha variat molt de l'islandès medieval.
Ah, sí, eh?
Clar, llavors
ells
poden llegir aquestes sagues, no? Sense, bueno, potser hi ha alguns Kenningar, els Kenningar seran difícils, seguríssim, i hauran de mirar les notes al peu perquè hi haurà coses que se'ls escapa, però la prosa la poden seguir perquè no ha evolucionat tant la llengua. Sí que va evolucionar a Noruega, Suècia, però no a Islàndia. Llavors, quan un aprèn islandès modern, gairebé està aprenent una llengua medieval. Llavors, per ells l'accés al text és diferent que per nosaltres. No hi ha tanta dificultat accedir al text. I coneixen molt bé les seves històries. O sigui, jo crec que sí que hi ha un coneixement bastant estès de les sagues, dels herois, no? I és una bona pregunta ara que estàvem presentant la saga a Islàndia, no? Perquè vam organitzar un Sant Jordi amb la delegació del govern de la Generalitat dels Països Nòrdics i el Casal d'Islàndia, que és una organització, no? On estan tots els catalans que hi ha a Islàndia.
Quants hi ha?
Jo crec que hi ha una trentena.
Sí.
I justament va venir l'Einar Már Guðmundsson, que vam parlar en aquest programa, no? I li van fer aquesta pregunta, no? Fins a quin punt la seva poesia, que també té aquests adjectius molt relacionats amb la llum, no? Tenen o hi ha una relació amb tot aquest passat, no? Amb aquesta manera de composar poemes i sí, jo crec que ell mateix, i crec que molts es veu, per exemple, en Laxness, no? Que el passat de la saga ressona contínuament, no? quan escriuen fins i tot literatura moderna, no? Jo crec que sí.
Ara pensava, a partir d'un altre llibre de la Inés, no? Que és aquest Calla i paga, l'encontres entre política i psicoanàlisi.
I no facis aquesta cara, aquí tot s'hi val, eh?
Sí. No, és un exercici d'imaginació impossible, inversemblant, el que es vulgui, no? Però pensava, més enllà de la qüestió de la llengua, amb una persona, amb un subjecte d'aquella època, diguéssim, d'Islàndia, ens hi podríem entendre d'alguna manera? Ho dic perquè, per exemple, tu en aquest llibre dius que el capitalisme en aquesta nova fase neoliberal necessita un subjecte que comparteixi el caràcter de la mercaderia que consumeix. Dius, mudable, inconstant, volàtil, líquid. Això és just el contrari, diguéssim, del subjecte que intenta crear o generar el llenguatge de les sagues, no sé, no? El seu concepte de felicitat, ja no dic de gènere, si és que el tenien, o d'amor, per exemple, no? També parles de la tinderització dels amors, del consum aquest, diguéssim, de l'altre, no per desig, sinó per gaudi. Totes aquestes coses, pensava, això traslladat, diguéssim, a l'univers de les sagues, són antònims, és a dir, estem parlant d'universos contraposats, completament oposats, o...
A l'actual, no sé.
Vols dir. Sí, sí, sí.
Jo crec que el que és interessant és veure a través de la literatura com s'ha explicat l'amor i com s'han anat donant com s'ha donat explicació, no, a aquestes impossibilitats, no? I això és molt interessant de veure, no? Quina és la solució a la saga de Cormac, que és una proposta, això. És una proposta a què passa amb la relació amorosa, no? I ho fan a través del seu imaginari, de la seva cultura. Nosaltres, doncs, tenim el Tristany i Isolda, que és una mica més diferent, no? Mm-hmm. I arribem fins ara, no? O sigui, es continua parlant del mateix, no? És una cosa que sembla que dona per escriure, no? I això és el que és interessant, no? Quines produccions literàries generen, bueno, parlar de l'amor, parlar del vincle amorós, no? I això em sembla molt interessant, no? És... anar veient tota l'evolució, no? I quina, des d'on es dona aquesta resposta, no?
Sí, sí, és una resposta que per sort en la literatura va teixint, no? Punts de contacte amb totes aquestes tradicions, i més enllà de la impossibilitat, eh? Com dèiem, el Tristany condueix d'una altra forma, i tenim altres variacions, a Shakespeare no diguem, no? Però que van tenir punts en comú. Jo estic encara fascinat per totes les... envejablement fascinat per tot això d'Islàndia, i que com tenen, no?, interioritzat. Em recorda molt això que explicaves, advocats, en fi, treballadors de benzineres, qualsevol persona a Itàlia és capaç de dir-te una, no?, un tercet encadenat de la comèdia de Dante, perquè forma part de la seva educació patrimonial, no? I són molt conscients que això és molt important. És igual, no m'interessa la literatura, no sóc lector, però això és nostre, no? I aquest "això és nostre" a vegades es troba una mica a faltar aquí, no?, en aquestes latituds.
I que... Bueno, i allà, una mica l'altra part de la pregunta que comentaves, no?, de fins a quin punt la literatura contemporània islandesa segueix bevent o dialogant amb tot aquest llegat de la saga, sí, sí, amb tota aquesta tradició. També és més legible si tu comptes amb un món més o menys lector que pot t'entendre o compartir aquesta referència.
Sí, sí. Ai, perdó.
Tu t'hi trobes, per llegint literatura islandesa actual, que dius, oh, mira, això veu de, no, aquest element, o això, altre,
sí,
és un homenatge.
Sí, jo crec que hi ha un diàleg, també, sigui per, no? O sigui, jo crec que tots els escriptors han de col·locar d'alguna manera tot aquest llegat, no? Potser establint una connexió, una continuïtat o no, no? Perquè comença també a haver-hi molta literatura urbana, podem dir, que sembla que ignora tot aquest món, però sempre es cola, i això ho deia l'Einar Maurer ara fa poc, no? Sempre es cola una concepció de la natura una mica màgica, no? Que crec que això és el que potser s'ha mantingut fins ara, no? I encara que sigui una novel·la urbana, podríem dir, hi ha quelcom màgic, no?, que encara fa que aquesta visualització de com funcionen les coses tingui una perspectiva diferent, no? I potser això és el que comparteixen amb les sagues, no?
I això que deia Borges, que els islandesos van inventar la novel·la molt abans de Cervantes i de Flaubert, vosaltres que hi enteneu, hi esteu d'acord, Borges?
Una butat borgiana, Borges.
Bueno, és una exageració, però com que la idea de novel·la també s'ha anat definint sobre la marxa, al final la paraula de novel·la designava que era una cosa nova.
Sí, sí.
No tenia una definició de gènere clara, i encara els teòrics es barallen per dir, bueno, per una novel·la guis, què diferencia una novel·la de la resta de coses? Fins a quin punt la novel·la no seria aquest espai que ho pot incorporar tot, no? Per això abans preguntava o comentava aquesta qüestió de com la saga es pot pensar com un espai de relat en el qual incorporar tantes altres coses. En aquest sentit sí que hi ha una preparació o una invenció, si es vol dir a la manera de Borges, de la novel·la. És a dir, és una mena d'espai literari, d'espai genèric, en el qual pots posar en paraula qualsevol altra paraula, no? La pots incorporar, doncs, això, del que deies abans, un poemari sencer, diguem-ne, del qual en recupero una sèrie d'estrofes. Puc posar-hi, no només això, tot un saber social, tot un saber de ritus, tot un saber fins i tot d'hospitalitats o de com s'ha d'organitzar un duel i a on s'ha d'anar i quins són els mecanismes, i no només això, quines són les pràctiques, diguem-ne, que s'han de seguir o els passos que s'han de seguir per atendre doncs, a un ferit o per celebrar unes noces. Que això era una miqueta diguem-ne, aquest cavall, i aquí és el que no sé, no sé si estic d'acord amb Borges, perquè tot això clàssicament ho havia fet l'èpica, no? El poema èpic, això, sí, sí. El que estic dient, també ho podem dir de l'Odissea o de la Ilíada d'Homer. Llavors, quin és el canvi? Cap a on l'èpica comença a esdevenir novel·la? I aquí, clar, hi ha teories per tots els gustos. Sí que podríem pensar que la saga ja té potser aquesta, no ho sé, aquesta centralitat de l'heroi, aquesta, però clar...
Però també ho tenia la tradició artúrica, al segle XII, i escrit en vers, per cert, és a dir, que també, no?
Per això.
Parlar de novel·la o de primera, o de novel·la...
No sé si aquesta qüestió de la prosa que incorpora el vers, no sé si passa per aquí, tampoc sé per què ho diu Borges, eh? Però bueno...
I més els personatges, no? O sigui, jo crec que les sagues, encara els personatges són molt prototípics, no? Que clar. Jo crec que això no... no? Aquest clar. Treball de...
No, per això dic que no, que depèn molt de la teoria. Si tu agafes i dius, no, la novel·la neix quan es fa càrrec de l'ordinarietat, llavors potser t'has d'esperar fins a banda de les anticipacions, t'has d'esperar al segle XVIII. Si ho llegeixes des del moment en el qual tota aquesta relació amb la divinitat, el material mític, o la idea de que el món es regeix per alguna mena d'absolut, i per tant, la novel·la neix amb la ironia, llavors ja ho pots trobar a Cervantes. I aquí és on t'enfades amb els anglesos perquè et diuen no, Defoe, tu dius no, Cervantes, o fins i tot Lazarillo, no? Llavors per això dic que depèn molt de com s'entengui la novel·la, i com que no hi ha una idea clara de novel·la o única de novel·la, tampoc pots saber quan comença, però bueno,
sí, crec que es poden...
no vull acabar la meva intervenció amb un pèl. Sí que hi ha un... Sí que, no, el que sí que es veu molt clar és que és un pas més en tota aquesta... aquest pas que sí que fa tota novel·la, de trobar una solució per reincorporar materials de la tradició. Llavors, el que deia abans, doncs, els contes de Canterbury, el Quixot mateix, la saga, sí que són aquests textos que jo crec que fan de frontissa o que avancen o que assagen espais en els quals poder narrar de manera contemporània sense negar completament tota una tradició, això, de sabers, però també de formes poètiques. Aquí sí, és un exemple més o una frontissa interessantíssima en aquest camí.
En tot cas, també s'hi pot afegir el que deia Milan Kundera, no? Que això ho aporta també la Inés en la seva introducció, que això segurament és menys discutible, no? Diu, el primer gran tresor de la prosa europea va néixer en el seu país més petit, que encara avui té menys de 300.000 habitants. Uh-huh. És a dir, aquesta desproporció entre la importància enorme d'aquestes sagues, d'aquesta prosa, i la quantitat relativament petita de gent que la va elaborar, o que en tot cas la va consumir o llegir o escoltar, això sí que és xocant, no?
Sí, sí.
A vegades s'associa gran literatura amb gran demografia. Bé, doncs no, i aquí en tenim la prova, no?
I sobretot a nivell també geogràfic, no? Que allò estigui circulant en el marge d'Europa, no? És interessant. O sigui, hi ha una cosa circulant al marge d'Europa que està òbviament dialogant amb l'heroi europeu, perquè no és l'heroi europeu, potser podríem dir que és l'antiheroi europeu, i que s'està produint tota una literatura, no? I, sí, sí.
Inés, abans d'acabar, et ve de gust llegir en norré o en català, tu tries, el primer paràgraf del capítol, no sé si ho dic bé, pel com sona o com comença amb aquesta referència que també hem après tan sovint a Harfrag, el rei noruec, no? Que apareix tantes vegades citat i culpable en part d'aquest exili que fa protagonistes aquests personatges. T'estic donant temps perquè et tris.
Sí, fem el primer paràgraf. Som-hi. Per exemple, que en català diu: els fets d'aquesta saga van tenir lloc durant el regnat de Haraldur Haurfagri a Noruega, no? En aquell temps vivia el regne un cabdill que es deia Kormakur, un home ric i de noble... que no és el Kormakur.
Exacte, és el...
Sí, 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 sí. La seva família originària era de Vic, amb K, i en Kormakur era molt valent i havia lluitat al costat del rei Harald durant moltes batalles. Haraldur Konungur in Haurfagri rei Ferer Nouregi dauer saga siau gerdist i dantima varsau hofdingi i rikinu en Kormakur heit. Vík verstat aet, ríkur og kynstór hann varinn mest í garpur og hafði verið með Haraldi konungi í morgun orustum.
Això era no res, si s'acaba d'incorporar algú a l'antena de Catalunya Ràdio, és a dir, aquesta llengua medieval germànica que és origen de tantes llengües nòrdiques i que avui podem llegir, no podem llegir, podem llegir en català gràcies a l'Inés García López i a aquesta saga de Cormacur. També de fons ens acompanya l'Anell del Nibelung. Pensava que Wagner era una bona manera de cloure també amb aquesta inspiració nòrdica de les sagues islandeses que avui tenim la sort, gràcies a la Inés i a Desi ara, de poder entrar per aquí, per com... M'imagino que a partir d'aquí vull pensar que en tindrem més de sagues, a veure si ja estàs treballant-hi...
I somriure. Quina...
Es pot explicar, et ve de gust fer-ho.
Jo crec que genera un efecte addictiu traduir poemes escàldics, no sé per què. I quan vaig acabar va ser com... I ara què? I sí, sí, vam parlar amb Adesi ara de traduir ara la saga de Yell, Scott Lagrimson, o sigui que probablement serà la següent.
Molt bé, veus?
Seguim.
Alegria.
Més sagues, és una gran notícia i gran satisfacció saber que tindrà continuïtat aquest projecte que, en fi, hem vist que té tantes ramificacions, tanta tradició, no només perquè Borges n'apunti uns orígens presumptes dualístics, sinó perquè certament és una de les, vaja, un dels patrimonis culturals més importants d'aquell punt d'Europa, tan poc poblat però en canvi tan ric en tantes coses. Tu coneixes bé Islàndia?
Sí. Anna, ara ja crec que són 380.000, no arriba a 400.000.
Bueno, hem crescut poc, proporcionalment hem crescut poc, per ser una illa tan particular que en Borges crec que també coneix, no?
Molt fugazment,
però, no? Sí. Moltíssimes gràcies, Inés, per portar-nos aquest fragment de
gràcies
món que teníem fins ara desconegut en català, la saga de Cormacur, el primer dels personatges que s'afegiran després amb altres sagues que tindrem gràcies a la Inés i a Desi ara, amb el text en Norré, per si voleu fer experiments fonètics a l'esquerra, amb una bona guia i un bon guiatge, com sempre, Inés García López. Moltíssimes gràcies, de debò. Fins
gràcies,
la propera, que vagi molt bé, Borja Bagunyà.
Fins aviat.
Adolf Beltran, Rosa Sillové, Dolors Joanola i Richard Wagner.